Sexualitat a flor de pell amb Roser Ventura.
Molt bona nit, un dilluns més, tornem a ser aquí amb Sexualitat a flor de pell i com sempre ens acompanya la nostra sexòloga i psicòloga de capçalera, la Roser Ventura. Bona nit, Roser.
Molt bona nit, Gemma.
Continuem una part del programa que ens va quedar pendent la setmana passada, que parlàvem de les necessitats humanes bàsiques. I ens vam quedar a la meitat.
Sí, em sembla que vam fer les 6 primeres,
exacte,
sembla, i queden les 4 més importants i que també m'agradaria incidir-hi força perquè les anteriors doncs ja vam donar-hi prou èmfasi, però és que aquestes també acaben de complir o de completar aquesta capacitat o aquesta necessitat que tots tenim de satisfer una part interna que moltes vegades no som conscients de les nostres potencialitats psíquiques, no? per poder tenir una vida més plena, i el fet de saber reconèixer que si aquestes necessitats les estem cobrint o les estem satisfent ens dona molta informació i molta capacitat d'aportar consciència a allò que estem vivint en el dia a dia, no? Si formen part dels nostres valors, de les nostres prioritats, si les deixem de banda, si les obviem, si preferim recolzar-nos en la pseudoseguretat que ens dona el sistema en el que vivim, perquè ens promet unes certes seguretats que després realment no hi són. Però clar, això també ens dona una certa comoditat i una manera de desviar-nos o d'evadir la responsabilitat sobre el que som, el que volem ser i on volem arribar per sentir-nos satisfets. Llavors, clar, sense aquestes 10 que hem anomenat necessitats bàsiques, recordem que dèiem en el programa anterior que de no ser satisfetes, el cos, de forma conscient o de forma inconscient, encara que ho sapiguem o no, està intentant constantment satisfer-les. D'acord? Llavors, d'alguna manera, si no en som conscients, ens trobarem que de forma compulsiva estem intentant o desenvolupem comportaments o actituds compulsives, diguem-ne entre cometes, per satisfer aquest buit que portem a dins i que no sabem reconèixer perquè, com sempre diem, no ens ho han ensenyat. Uh-huh. Però hi és, eh?
Sí, sí.
Me consta que hi és.
Molt bé. Doncs així, ens queden 4 d'aquestes 10 necessitats humanes bàsiques.
Sí.
Per on continuem?
Doncs un aspecte important de com ens enfoquem ja des de ben petits, no? Perquè, com sempre, l'educació i l'entorn ens donen uns instruments o unes eines per poder sentir-nos segurs en el món i confiar en nosaltres mateixos, etc. Tot va adreçat a aquesta direcció, no? Per tant, hi ha una necessitat bàsica importantíssima que moltes vegades no considerem, i és sentir-se necessari. Com em sento jo necessari? Sempre comença per la relació familiar. Si en la família un no se sent necessari, se sent desplaçat, se sent discriminat, se sent no estimat, no acceptat, etcètera, etcètera, podríem continuar i no acabaríem, ja des de ben petits no, la vida sembla que no té sentit, no? Llavors, com busquem aquest sentit? Moltes vegades és més important sentir-nos acceptats o no sentir-nos rebutjats o sentir que estem aportant alguna cosa, però el no saber-ho decidir des de nosaltres mateixos, des d'allò que realment ens convé més per la nostra idiosincràsia, per els nostres potencials, allò que se'ns dona bé, si no ho triem des d'aquí, si no ens ajuden a confiar en aquestes capacitats, cada un individualment, intentarem buscar-hi sentit recolzant-nos en models externs. Per exemple, la persona que només busca fer-se ric o tenir moltes propietats o ser famós o tenir un prestigi o tenir un nom o tenir èxit. Èxit tal com s'entén en la societat d'avui per avui, no? Perquè per mi l'èxit precisament és una altra cosa. Mm-hmm. Però l'èxit, segons coneixem culturalment i segons el que ens han ensenyat a l'escola, és triomfar i ser millor que un altre o ser brillant, el preu que sigui, no? Moltes vegades aquest èxit el perseguim precisament per sentir-nos amb nosaltres mateixos, per sentir que la societat i l'entorn ens accepta i ens admira, però realment si no ho triem o no ho hem triat o no hem sabut escollir, o des de la ignorància de saber què realment ens agrada i per què som útils i per com ens sentim útils, com ens sentim que podem aportar al món, a la vida, als demés, a la comunitat, a les persones, no? Depèn del que triïs, però clar, saber-ho o tenir la seguretat de que està connectat amb els teus anhels interns i la teva capacitat de sentir-te satisfet, aquí podem afegir l'amor també. És a dir, moltes vegades, si el nostre objectiu, la nostra il·lusió, el nostre anhel no està basat en una energia que inclogui l'amor, arriba a ser tan superficial que moltes vegades arribarem a aconseguir l'objectiu o arribarem a on volíem arribar i immediatament ens sentirem insatisfets perquè allò ha sigut com, bueno, ja, ara ja ho tinc, ara què?
Sí, buits.
Ens sentim buits. És una qüestió que jo em trobo moltíssim a la consulta. Vull dir, la gent ve amb aquesta sensació d'avorriment i d'insatisfacció constant. Clar, això és molt més profund, s'hauria de parlar-ne més profundament, però tenint en compte el que estem parlant ara, sentir-se necessari realment d'una manera genuïna, eh? No sentir-se necessari perquè doncs, jo sóc molt famós o resulta que sóc un gran actor o sóc conegut o sóc el millor en una activitat professional, per exemple. Si allò a mi no em satisfà, no em sentiré. No sentiré que allò té una utilitat real per mi, perquè, clar, evidentment el retorn ha de ser cap a un mateix. Un s'ha de sentir bé, s'ha de sentir a gust i s'ha de sentir ple amb allò que fa.
Clar, i a més el sentir-se necessari, pel que dius, és a tots nivells. Mm. És a dir, que s'ha de començar com amb una base, que és el que deies, a nivell familiar. Sí. T'has de sentir necessari en aquell nivell, t'has de sentir o no, potser ja si ho tens convert amb altres aspectes de la teva vida, tipus família, tipus la teva parella, amb l'entorn
sempre
també dels
fills. Sempre ho estem
buscant,
per
és
nosaltres...
És a dir, un cop ho tens en tot aquest àmbit, potser després ja ho busques amb el treball, sí, amb els amics, amb sí, tot els aspectes que engloba la teva vida.
Sí, 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 correcte. Estic totalment d'acord amb el que dius. La família comença, però moltes vegades amb la família no ens sentim reconeguts com esperaríem, no? Llavors, també és important en aquest sentit, encara que no sigui la família biològica, trobar la família creativa on tu t'hi trobes bé. És com dir la meva tribu. Comparteixo valors, comparteixo inquietuds, comparteixo activitats, comparteixo oci, comparteixo formes de pensar. Tot això és molt important per a un ésser humà. Som éssers sociables. No som... Encara que la cultura en la que vivim ara i en la que estem immersos promogui constantment la individualitat i l'individualisme, de fet, hi ha una població en general bastant, que se sent bastant solitària, bastant sola, bastant aïllada, perquè no estem compartint valors importants. Considerem importants valors que ens han transmès i que ens han creat a través de la publicitat, a través de les pel·lícules, tot el que...
Sí, sí, que et venen la pel·lícula de tenir-ho tot, tu pots arribar a ser el model o el mirall d'aquella pel·lícula.
Assemblar-te, identificar-te amb aquest personatge, però, perquè al final és això.
Però sí, sentir-te sí, buit, perquè et falta aquest punt de sentir-te necessari.
Correcte.
I de ser tu mateix a dins de la tribu,
clar,
com has dit.
I amb aquest aspecte, sentir-se necessari també lliga directament amb una altra necessitat bàsica, important, humana, que és crear una vida que tingui sentit. O sigui, moltes vegades el sentit ens el donen els valors que es valoren a la societat, que es consideren a la societat i que es consideren valors importants. Però potser a nosaltres realment no ens dona sentit ser empleat d'un banc o funcionari, o és igual, o locutor de ràdio o psicòleg. Potser tu has triat aquesta professió per una necessitat de resoldre alguna cosa intern, també. O perquè
o en aquell moment... O marcat amb les famílies.
Marcat per la família, o perquè és una professió o una activitat que dona prestigi, o perquè es guanyen més diners i llavors això ens permet ser també tenir més possibilitats o tenir més llibertat, entre cometes, perquè la llibertat no és això, òbviament. La llibertat, els diners donen una certa llibertat, però no donen la llibertat. Això també s'hauria d'aprofundir. Però, en fi, que per nosaltres l'important és que la vida tingui sentit per nosaltres, no pels altres. No perquè, hòstia, tenim una família, per exemple, i la meva parella o els meus fills esperen que jo doni un rendiment. Això en el cas en el model masculí s'ha produït durant molts segles. L'home encara està convençut que ha de ser pare de família, crear una família, crear, bueno, doncs això, tot el que representa una família, ha de comprar una casa o un pis, ha de pagar una hipoteca, s'ha d'endeutar...
I ha de ser qui porti les regnes econòmiques, sobretot al dins la casa, dins la família.
Sí.
I això ha ocasionat, crec, en els últims anys, un augment de, no diríem de les depressions, sinó de les tristors,
sí,
en el sector masculí,
sí,
perquè aquests rols, degut a la crisi, a la manca de treball, doncs s'han vist alterades.
S'han vist alterats, s'han vist que no es poden satisfer com es satisfeien abans, i llavors aquí és on ens adonem, realment això que estic fent té sentit. Clar, molta gent ja ni s'ho pregunta. perquè és una inèrcia i és una fugida cap endavant. O sigui, o continuem endavant o què fem? No tenim solució, no sé que sigui realment tallar o trencar amb tots uns principis que fins ara m'han guiat, però que estic veient que no m'estan satisfent, que no m'estan aportant allò que jo vull de la vida, i llavors trenco i decideixo canviar el rumb i decideixo canviar coses i decideixo transformar-me i basar-me en uns valors diferents dels que m'he basat fins ara. Tot això requereix una responsabilitat molt important i, com dic, el sistema ens promet i ens promet i ens promet una seguretat amb tot el que això representa, que ara no ens hi detindrem, però això fa que ens evitem responsabilitzar-nos del que representaria precisament un esforç molt important de ser més conscients de realment què està passant, de per què aquesta insatisfacció continuada i constant en el que està la majoria de la població moltes vegades. Una gran majoria està vivint amb una insatisfacció que també s'ha normalitzat com tantes altres coses i que aleshores ho vivim com algo que és el que ha de ser, perquè a tothom li passa el mateix, llavors, bueno, doncs, més que això ja no hi ha.
És el consol, no?
És el consol. No busquem més enllà, ens conformem i ens quedem i al final ens resignem, no ens n'adonem, però mica en mica, any rere any, ens anem resignant, anem renunciant a unes capacitats que tots tenim i que, evidentment, com que no es proclamen ni es promouen, la població no té la iniciativa ni la capacitat ni tampoc el temps, perquè tots estem molt ocupats. Si fem unes retallades aquí, evidentment ens sortiria molt de temps per dedicar-nos, però és una opció que normalment, a no ser que estiguis molt malament o molt en una situació molt complicada o conflictiva, normalment la gent no ho fa. No és una opció, diguem-ne.
A valorar directament.
A valorar, perquè és massa complicat, massa responsabilitat també. I llavors és millor seguir la inèrcia de, bueno, doncs ja s'arreglarà. I ens anem explicant un vers i una pel·lícula on ens anem enredant i on ens anem, vulguis que no, anem renunciant de mica en mica a la possibilitat de poder que les coses poguessin ser diferents.
O ser com ens agradaria que fossin.
Exacte.
Creus que normalment la gent es pot arribar a plantejar quin sentit té la seva vida en moments més crítics, és a dir, quan han passat una malaltia o han tingut algun familiar al voltant malalt o s'ha mort algú o ho han passat molt malament a nivell de feina? Són moments claus i que és on poden ser la punta de l'iceberg per fer aquest tomb?
Sí, poden ser la punta de l'iceberg. Evidentment, et fan adonar i valorar moltes coses que deixes de tenir i que tenies, a valorar coses que fins ara o fins aquell moment les trobaves com
habituals. O sigui,
com habituals. Però això tampoc no representa necessàriament que la gent vulgui fer un canvi. La gent normalment vol tornar a l'estabilitat que tenia.
Fer un pas enrere, no?
Fer un pas enrere o tornar a lo que era. O no vull parlar d'un dol, per exemple, o d'una pèrdua d'una persona, perquè evidentment això és irreparable, però mentre hi hagi la possibilitat, normalment, per inèrcia, la gent busca recuperar aquella estabilitat que tenia. Hi ha molta gent que està vivint més en el passat que en el present. O la majoria vivim més en el futur que en el present, perquè estem sempre
pensant en què serà, què faré.
No, el que es fa d'una forma més o menys automàtica i inconscient és tenir l'expectativa posada en quan arribi, quan tingui, quan aconsegueixi, quan passi o quan arribi, deixant de viure el present i no ens adonem que viure aquest present en unes condicions, diguem-ne, de menysteniment o d'anar aguantant fins que arribi el canvi o arribi, jo què sé, algú que ens salvi, digue'ls el que vulguis, no?, el paradís, doncs estem posposant la nostra felicitat constantment. L'estem posposant i deixant de viure el present, posem la felicitat en un futur a mig o llarg termini que no arriba mai.
Clar, perquè això també ja n'hem parlat, em sembla, en altres programes del concepte una mica de la felicitat que tenim, que a vegades no sabem valorar la felicitat que ens aporta el simple fet d'una trucada, d'un missatge, del dia a dia.
Sí, de valorar, que, no sé, un arbre, una planta, el cant d'un ocell, que em llevo amb alegria, que quan em llevo em connecto amb tot allò positiu, amb les ganes de fer allò que vull fer. Moltes vegades ens llevem amb la idea d'ostres, tinc que anar a treballar un altre dia més i complir un horari i fent una feina que m'avorreix, que no m'aporta res, simplement pel sou que representa Fidemés, això, jo crec que la gent s'ho pregunta, el que passa que es resigna, eh? O l'esforç per canviar-ho és molt gran i no, ningú hi està disposat, o la majoria no hi estan disposats, o inclús ja ni veuen la possibilitat de canviar-ho, perquè potser la feina aquella els ha costat molt d'aconseguir i no volen renunciar a aquella pseudoestabilitat, perquè és una estabilitat que s'ha de valorar també si és estabilitat o és comoditat.
Sí, i tot i això, sigui una estabilitat o una comoditat,
si no em fa feliç,
exacte,
sóc responsable de decidir si vull continuar així i deixar que la vida s'escoli entre els dits, conformar-me i pensar que, bueno, pues que de moment pues, vaig tirant i el que no vull és trobar-me, o evidentment no reconèixer que hi ha una por a perdre una estabilitat, una por a perdre un modus de vida, una por a perdre un estatus. Tot això és el que sempre al final ens frena, no? Però per què? Perquè realment no hem après a escollir des del que som nosaltres, perquè si fos així no hi renunciaríem tan fàcilment, no? No agafaríem una feina, un treball, algo que realment no hi podem donar el 100%. Si no donem el 100% a la nostra vida, no ens estem donant, no ens estem oferint. I això ens dona moltes insatisfaccions. Sempre estem esperant el que ens vingui de fora. A veure què puc treure d'aquí, què puc treure d'allà, què puc treure de més enllà. I aquí, si em paguen millor o allà... Però realment, què puc oferir jo? Aquí està realment la resposta i la clau perquè jo em senti satisfet del que faig. És algo que no ens ensenyen. I clar, i arribar aquí, aquesta conclusió a vegades representa haver de reconèixer que doncs, he estat molts anys de la meva vida mal enfocat o mal enfocada. I clar, i per això s'ha de tenir una certa valentia, una certa capacitat de dir, bueno, doncs, confio en mi mateixa, en mi mateix, confio en les meves possibilitats, tinc confiança en la vida, sóc positiu, un altre dels valors punts. I els punts que volíem tocar, ser positiu i optimista, no? Vull dir, és molt difícil aconseguir arribar o portar a terme un projecte, sigui el que sigui, una parella, una família, el que sigui, si no hi ha aquest optimisme que neix de la capacitat de confiar en les meves possibilitats i que sóc capaç d'aconseguir allò que em proposi. Clar, aquí entrem també en un altre, en un altre nudo gordiano, que diuen.
Sí, perquè pel que veig no s'estila gaire l'optimisme. I menys en els últims anys ençà, potser encara menys, eh? Però en general jo ho soc molt, o almenys m'hi considero.
Ho ets.
I...
Ja ho pot... sí, ho ets.
I soc com, no l'ovella negra, sinó l'ovella rara, sí, dels ramats, per on vaig. I clar, jo no ho sé, eh? Potser és girar, és saber girar les visions de les coses...
Però d'aquesta manera tu estàs posant en joc la teva vitalitat i cada dia l'estàs actualitzant i cada dia l'enriqueixes perquè al moure el teu motor va en marxa i cada vegada hi pot evolucionar. Com vols que siguem optimistes amb les notícies que diuen a la televisió? Totes les notícies que ens entren, per això és tan nociva la televisió com a forma de programació de la població.
Sí, d'espantar i de crear...
Sí, de crear sempre un clima de por. Al final és por. Por a que passi això, por a que passi allò... Sempre són notícies que ens fan entendre i interioritzem que la vida sempre està plena de problemes i mai s'acaben. Sempre ens deixa un estat d'ànim més aviat per sota del que hauríem d'estar habitualment i de forma natural.
Sí, sí, totalment d'acord.
Clar, jo ara aquí no vull convertir-me en una... en fer una apologia, no? Cadascú té els seus problemes i ha de decidir com se'ls vol resoldre i com enfrontar-s'hi, no? No vull dir que la vida sigui ser un inconscient i prendre's les coses com si res, no? Hi ha d'haver una capacitat d'enfrontament a les dificultats i els problemes del dia a dia. Però és que, d'altra banda, la realitat és així.
Sí, a mi un dia em van dir no hi han vides complicades, sinó vides complexes.
Sí.
Si ja canvia simplement aquest enfocament, clar, complicat ja és un aspecte negatiu.
Sí.
Complex pot ser de tots els àmbits.
Clar, que depèn de tu si ets capaç de resoldre-ho o no.
Exacte, vol complex. Dir... Tenim 10.500 fronts oberts cada sí, dia a tothom. Sí. Per tant, és opció teva de cadascú de nosaltres prendre'ns-ho cap al cantó negatiu o cap al cantó positiu.
És així de fàcil.
Per molt que sembli... Sí. Molldifícil de veure, És realment així.
Estàs totalment, estic totalment d'acord amb el que dius, Gemma, i és molt important això que dius. Fins al punt que inclús està estudiat que ens tornem addictes a connectar sempre amb aquelles emocions que habitualment estem acostumats a interioritzar. I de fet el programa, els programes que, i el que surt per la televisió, perquè és la caja boba més important i està pràcticament a tot el planeta, o quasi bé, ells ho saben molt bé. Ho saben molt bé que mantenir la població en un estat d'ànim més aviat baix és interessant perquè el negoci funcioni. No només la televisió, sinó absolutament tot. Comprar, crear necessitats que realment no ens fan més feliços, sinó que ens fan més dependents i més pobres d'esperit, perquè al final tot el que sigui enfrontar-te a les situacions i enfrontar-les d'una forma creativa i optimista donen un resultat molt diferent de com estem habituats a que ens arribin els missatges de la vida, no? I més a través de les notícies, que són sempre molt, molt manipulats. Vull dir, ja està tot molt calculat, molt, moltíssim. Llavors, això que dius és important. I el que deia, que ens fem addictes a un tipus d'emocions, fins al punt de que al final la vibració sempre està en un estat de vibració bastant, bastant difícil de canviar, no sé que sigui amb estímuls o... Bueno, aquí hi poden entrar moltes coses.
Sí, sí.
Millor ho deixem aquí.
És això. Jo crec que també una cosa important és d'intentar interioritzar, per intentar ser més optimistes, que cada dia el fet que nosaltres estiguem en aquest món és necessari, perquè podem ajudar a fer un món millor. Ja ho sé que sona molt a hippie, si
no,
vols.
No, però és que si tu busques el sentit de la vida és aquest.
És aquesta, és a dir, si jo t'ajudo o ajudo algú a pujar una vorera i a portar la bossa que va carregat o qualsevol cosa, o deixo passar algú en un pas de vianants, estic ajudant en algú. Per molt senzill que es vegi, i per molt...
Sí, però abans jo en el minut abans, el segon abans, jo m'he aturat i he pensat, qui vull ser? Com vull ser jo? Entens? Vull dir que realment ho decideixes des d'un lloc, no des de l'automàtic, el pilot automàtic que fa que normalment...
Actuïs
o actuïs doncs, per costum.
Sense sentir,
sense,
com dèiem.
Sense el fons, sense la intenció. En canvi, quan ho fas amb intenció, és una cosa que no només fa un servei a l'altre o està ajudant a que el món sigui millor, sinó que t'estàs retroalimentant tu també, perquè amb aquella acció tu et sents molt millor i et dones a tu un reconeixement i una autoestima perquè valores aquella actitud que has tingut d'ajudar, de recolzar, de cooperar, de col·laborar. Són sentiments humans que estan aquí i que els hem d'alimentar també. Vull dir que no ens hem de tornar ara tots altruistes. L'altruisme, a més, està molt mal entès, també, a vegades.
Sí.
A vegades és perquè la gent que es dedica a fer accions altruistes o està amb associacions molt altruistes també busca reconeixement. Llavors, aquí hi ha una barrera, eh?
Exacte.
Sí.
Sí, no saltem tan enllà, sinó ens quedem en la zona de l'optimisme.
Sí.
I realment sí que és això, que estem potser molt influenciats, sigui a través dels mitjans de comunicació, de les influències de la gent que tenim al voltant, i és difícil nedar contracorrent per anar seguint aquesta línia optimista.
T'has de sentir molt segur i ho has de tenir molt clar per poder-ho fer sense dubtes, m'entens? Sense entrar en el conflicte de faig o no faig? Estarà bé o estarà malament? Saps? Vull dir, entrar en les especulacions aquestes vegades que no ens adonem, però les estem posant en marxa constantment, no? En lloc de dir, jo ofereixo això i ho faig perquè ho vull. No per obtenir res de canvi, sinó perquè generosament ho entrego i em surt de fer-ho i ja està. I això, amb això ja n'hi ha prou. Per sentir-se també amb tu mateix, clar. Això és un petit exemple, però
sí.
Ho extrapolem a la feina, a les hores que dediquem a la nostra feina, a les hores que dediquem als nostres fills,
a
les nostres parelles, a la sexualitat, evidentment l'energia canvia completament des d'on ho facis.
Sí, simplement ara ho estava pensant amb el tema ja a nivell sexual, que és el tema d'una mica més allà del programa. Si per qualsevol cosa tens una dinàmica amb la parella més de que no us podeu trobar, que no podeu mantenir aquest clima d'intimitat per mantenir les vostres relacions, si el pensament és negatiu, mai acabaràs trobant aquest moment.
Mai, és que no arriba, perquè a més, com jo no sé si ho he dit altres vegades, però el que fan les hormones al principi després deixa de ser espontani. I s'ha d'anar a buscar i s'ha de retroalimentar, s'ha d'enriquir, s'ha de tenir una actitud favorable, positiva, creativa, de tenir iniciatives, de, pues això, de ser creatiu. És molt important perquè, si no, sempre quedem en la fase de pilot automàtic, que dic jo, i és a viure del saldo, no?
Sí.
I el saldo arriba un moment que s'esgota.
Doncs no hem de tirar la tovallola, ser optimistes. Una altra d'aquestes necessitats humanes bàsiques que ens comentaves avui.
Sí, doncs això, que tots volem saber que la nostra vida té sentit i no podem sentir-nos feliços si no li veiem aquest sentit. De vegades cal preguntar-s'ho també, no? Té sentit? Hi ha gent que no s'ho pregunta fins que arriba el canvi de cicle, no? Als 45-50.
O als 30, o als 40, sí, quan moments d'aquests més de canvi de número, això afecta.
Sí, sí, sí. No sé si és perquè ja inconscientment ja hi ha, és com el programa de la setmana que ve, que parlem de la menopausa, també hi ha molts ingredients i molts aspectes de, ostres, la menopausa, perill.
Perquè això ens ho han venut, eh? És sí. A dir, és això. És a dir, que són, evidentment, que la vida té cicles.
Sí.
Però no han de per què venir marcats per el canvi de número, però que molta gent et diu, no, la crisi dels 30, la crisi dels 40, la dels 50, la...
Però no, ni vivim com cicles, ni ens ho ensenyen així, ni en som conscients. Llavors, clar, és com el que no celebra l'aniversari. Hi ha gent que no celebra l'aniversari. És com que no tinc dret a néixer o no he tingut dret a néixer. A vegades, això, la biodescodificació...
Costa, no, però jo crec que costa acceptar que ens fem vells. Però
clar,
jo crec
en el cas
que
de la menopausa,
vells,
sobretot
dir...
això, és la dona objecte que de cop i volta passa ja el cicle de la senectut, no?
Clar, no, jo crec que el pas dels anys, aquesta bellesa, és com els vins, que hi ha vins que quants
clar,
més anys,
no
més maduració,
així, Gemma, no?
Més bons són.
Clar que sí, és que és així, és així. És l'etapa, o sigui, és el traspàs, o el passi a l'edat on la dona ja hauria de ser, ja de tenir una saviesa interna. Que no la tenim, perquè ja d'entrada el ritus de pas de la menstruació ja el fem d'una manera totalment precària. Totalment.
Sí, ja en parlarem, ja aprofundirem la setmana que
sí,
ve, que tindrem temps
perquè, evidentment,
per parlar-ne.
Si la menstruació
però...
és una molèstia, la menopausa és una molèstia, clar. En un aspecte per unes coses i en altre per unes altres, no? En un moment... Però el cas és que es veu des d'una visió, es veu socialment, tu busques a internet. Símptomes de la menopausa, tots són problemes. No hi ha cap... et donen uns certs consells, com no, s'ha de ser feliç i s'ha de continuar amb la sexualitat.
Re,
però
això
re.
Ja n'aprofundirem, Roser, no pateixis.
Bueno, com deia...
necessitats.
Per confirmar-ho, una d'elles, l'optimisme també, no? Perquè tots naixem amb el desig de ser feliços i, si som optimistes, veiem les possibilitats i trobem esperança quan estem en un moment de dificultat o en els pitjors moments. És com això que deies tu abans, una mica, no? El problema el veiem com una oportunitat o el veiem com una situació que ens crea conflicte, que ens crea malestar, que ens crea tristesa, que ens crea enfadament, ràbia, el que sigui, no? Sí, els problemes, perquè els diem problemes, però són aspectes de la vida
situacions.
I de la realitat i situacions que, com tu deies abans, no? Ens demanen que ens ho plantegem i ens hi enfrontem i ens enfoquem per resoldre'ls, que això ens farà millorar i evolucionar inclús, i que a més són un repte també, i que són una oportunitat per adonar-nos de fins a quin punt som capaços de solucionar-los, és més, així aprenem, doncs clar, depèn de com tu enfoquis, pots veure problemes només des que et lleves, o pots veure oportunitats per continuar avançant i continuar reconeixent-te i continuar posant... O sigui, que la vida sigui, doncs, això, un repte amb alegria i amb ganes de superar, doncs, qualsevol aspecte o dificultat que es presenti, no? O entrebanc o què sé jo. Tot és possible, tot té una solució.
Sí, sí.
D'acord?
Sempre que entrem dins d'un túnel amb situacions més complexes, sempre, si ens hi fixem, al fons d'aquell túnel hi ha llum.
L'esperança.
Per això.
Per això no es pot perdre mai l'esperança.
No, què va, què va.
Jo crec que és... Si dic la fe, potser es malinterpretarà, però sí que realment la fe i l'esperança és l'únic que ens ajuda a tirar endavant. I sí, la
sí,
fe
amb nosaltres
basa...
mateixos.
Sí, sí, sí,
és a dir, no és una fe més espiritual, eh?
No, la fe amb Déu, sinó amb la fe en que tenim la possibilitat i la capacitat i les eines, perquè tots tenim aquesta capacitat, inclús de sanar-nos a nosaltres mateixos, i que simplement és tenir, com el que vas tenir en el programa l'invident,
en
Joan, no? Com ell s'ha superat a si mateix d'una manera
sí.
emotiva, inclús impactant, commovedora.
Sí, recomano aquesta entrevista que vam fer en el programa Pòdium en en Joan i en en Xavi, que són dos nois que se'n van d'ara. El 28 de maig marxen en bicicleta des de Barcelona fins a Sarajevo i en Joan té problemes a la vista, gairebé no hi veu, i realment el seu esperit de superació i com ho ha viscut ell és impressionant.
És enriquidor només de saber-ho, no? De conèixer la persona i sentir-la parlar i veure com per ell és una forma de viure la vida, de gaudir-la. Inclús, no? I quan podria estar, doncs...
Ensorradíssim,
exacte.
No.
Bé, i això ens porta a la darrera, que és l'amor i la confiança en un mateix. És evident que qualsevol intenció de satisfer les nostres necessitats humanes bàsiques passa perquè ens estimem i que confiem en que tot el que ens porti la vida per davant serem capaços de traspassar-ho, transcendir-ho, superar-ho, inclús enriquir-ho, no? I fer-ho millor, perquè aquesta capacitat evolutiva la tenim tots els éssers humans, i encara que no creixem confiant en aquestes capacitats ni intentant visualitzar-les, hi són. Val? Llavors, quan t'estimes i confies en tu, connectes amb el teu instint, segueixes el que et diu el cor... Clar, estem parlant d'una altra energia, eh? No estem parlant del cap, que sempre està en la dualitat, en blanc-negre, si no, m'interessa o no m'interessa, és interessant o no és interessant, simplement el cor no s'equivoca. I quan estem en contacte amb el nostre instint i les nostres emocions, estem en contacte amb el cor. I, clar, és un camí també a recórrer, eh? Vull dir, no és que, com que no ens han ensenyat a viure així, és algo que és un procés que s'ha de fer, perquè moltes vegades el que em trobo és que, bueno, jo com sé que és intuïció? Com sé que estic seguint la meva intuïció? Vale? Clar, és un procés, perquè dintre del que pot semblar intuïció, pot ser que tu donis una resposta o prenguis una decisió des de la por o des de la necessitat. Llavors ja no és intuïció. Ja ho estàs
encobrint
o estàs està condicionat per una dificultat que tu no has reconegut o no t'has reconegut a tu mateix o no has identificat, perquè a vegades també és simplement un mecanisme que hem estat utilitzant des de sempre i salta per defecte. I és el primer. A mi això no m'agrada. Bueno, no t'agrada. A veure, però per què no t'agrada? Oh, pues mira, bla, bla, bla... No m'agrada i no m'agrada, vale? No passa, s'ha de respectar, no passa res, però sempre hi ha una causa. I llavors, clar, si ens interessa saber la causa, o sigui, per què aquella causa fa que tinguem por a prendre una decisió, doncs podrem anar més lluny. Si tenim consciència sobre què ens fa por, evidentment podrem solucionar-ho, sempre hi ha una solució, sabrem com gestionar-ho o buscarem la manera i al final podrem tirar endavant. No ens posarem límits. Moltes vegades ens autolimitem sense tampoc ser-ne conscients.
Sí. Home, jo crec que és també una de les necessitats aquesta, l'amor i la confiança en un mateix, que costa bastant o que és més difícil d'arribar-hi, eh? Aquest programa estem tractant potser les més difícils de tocar i d'arribar-hi. Perquè ja ho hem dit amb altres...
A més, estan totes lligades,
sí,
val?
Sí,
però
sí.
Clar, cada una té
el seu pes.
Té el seu pes, exacte.
Aquí n'hem parlat també a vegades en programes, no? Això de si tu no t'estimes, si no et sents bé quan estàs amb la teva parella, ja a nivell sexual, serà difícil que t'hi puguis entregar, perquè estaràs pensant més en que aquí tinc cel·lulitis, ai, que no em miri gaire els pits, deixa'm tapar-me més per aquí, estaràs més pendent potser amb tota la posada en escena,
clar, però això
que t'hi sentis còmode.
És perquè t'identifiques amb una imatge del teu cos que no és la real i no has après a estimar-la. Et compares amb un model teòricament més aconsellable o un model que és més desitjable, però estàs desconnectat del teu cos. O sigui, estimar-se no vol dir només agradar-se o tenir les mides estàndard aconsellables. Estimar-se vol dir sentir-se, sentir-se i aprovar-se i sentir-se que un està viu en el seu cos. L'energia sexual és la que ens aporta més sensació de vitalitat, si en som conscients, eh? Perquè si no, no, perquè estem moltes vegades vivint la sexualitat des del cap, des de un model que ens han donat i que, bueno, que a través d'una estimulació concreta, que tindrà pues, unes connotacions determinades en cada parella, però que la finalitat és l'orgasme, i això sí que ho hem, sembla que ho hem parlat sí. Molt, no? Simplement com una descàrrega, clar, és una part de la sexualitat, però que hi ha molt més aquí. I sobretot a l'hora de sentir-nos satisfets. La sexualitat genital té data de caducitat, perquè arriba un moment que, si no hi ha un intercanvi real que ens doni la satisfacció real, val? Perquè la satisfacció del cos, doncs, bueno, quan ja has arribat a l'orgasme, pim-pam, s'ha acabat. Clar, això al llarg del temps, si no hi ha un enriquiment, si no hi ha un intercanvi d'efectivitat, un saber-se o desenvolupar la capacitat de tocar-se, d'acariciar-se i viure-ho des del cos, eh? O sigui, sentir el tacte, sentir-ho des del cos. Tot això és un enriquiment que després, a la llarga, ens acompanya i ens fa venir, sempre ens actualitza les ganes de continuar i de tornar-ho a repetir.
Sí, i jo crec que també un exercici important és aprendre a mirar-nos al mirall, perquè a vegades no ens veiem.
No només mirar-nos, sinó quan ens mirem ens acceptar-nos.
Exacte.
Mirar-nos
sí, sí.
A dintre dels ulls i sentir-nos bé amb nosaltres mateixos,
sí.
Independentment de si ens agrada que les nostres cames, les nostres orelles, el color del cabell, el color dels ulls.
És el que tenim, hem de valorar-ho.
I ho hem de valorar, i tant que sí, i tant que sí. I això és algo que és complicat de fer perquè hi ha moltes resistències. I ens identifiquem un model extern a nosaltres i tot el que no sigui semblar-se a aquell model ens genera una frustració que és absurda. És absurda perquè hi sortim perdent, al final no gaudim i ens frustrem. Però clar, és enganyós, és veure'ns només com un objecte.
Uh-huh.
Llavors, si el sexe el considerem objectes a l'hora de tenir relacions sexuals, no ens adonem que aquí no hi entra ni l'emocionalitat, ni la tendresa, ni res de res. Amb la qual cosa no ens omple. Ens podem tornar molt, molt sexuals, si vols, però és algo que té data de caducitat. Llavors, o hem de canviar molt sovint, o ens avorrim, o entra la rutina, o tot el que això envolta aquest tipus de relació, no? I bé, com a conclusió, doncs, recordar que aquestes 10 necessitats humanes treballen constantment per satisfer-se. I en siguem o no en siguem conscients, sempre estan treballant per satisfer-se. Només quan les cobrim podem concentrar la nostra força per aconseguir els nostres somnis. Que els nostres somnis siguin realitat, clar que sí. No estem parlant de somnis impossibles.
Poden ser reals, i tant.
Sinó que, clar, tenint en compte que aquestes necessitats estan cobertes, la persona se sent en plenes capacitats, se sent en plena energia, és conscient de moltes coses que habitualment si no les satisfem és perquè o no en som conscients o no ens n'hem adonat. O no tenim la informació que ens assenyali. Ostres, no em sento bé, estic com en un estat de tristesa constant, d'avorriment, de que no sé què fer, saps? Mm. És com la necessitat que dèiem el programa passat, no reconèixer el dolor. Si estem tristos, si estem deprimits, o estem amoïnats, o tenim ràbia, hi ha algun dolor que no estem escoltant.
Sí, sí.
I el dolor és un missatger, llavors totes aquestes coses són consignes, ni que sigui perquè la gent vagi agafant al vol doncs una informació que fins ara o poca gent té, no? Perquè si no et preocupes de buscar-la individualment o personalment, és difícil que la rebis des de l'educació que estem immersos, no? Els programes educatius o les classes de ioga, inclús. És que les classes de ioga o segons quins tipus de metodologies, que n'hi ha moltes, no s'expliquen les qüestions bàsiques, no? Diuen, sí, el ioga va molt bé, però res més. Sí, hem de respirar, però les connexions que això té amb l'emocionalitat no s'expliquen, llavors és com que queda com
desvinculat
de que realment són necessitats bàsiques. El respirar bé és una forma d'estar en contacte amb de ser conscient de les sensacions del cos. Com que vivim majorment al cap, les sensacions del cos quasi bé no les notem,
oblidem.
Ja les hem après a no sentir-les. I això també ho dic molt, els nanos des de l'escola que els fan estar asseguts i quiets durant moltes hores, s'han de desconnectar del cos, perquè si no, és impossible.
Mira, vaig sentir fa un parell de setmanes que hi havia una escola, diria que és als Estats Units, que han inventat, han remodelat les classes i han ficat uns tamborets que són alts, que permeten estar drets. La taula també es poden pujar i baixar amb rodes que es poden moure, poden estar drets, poden estar asseguts, poden variar més la posició sense cap mena de problema. I això ho estan introduint en diferents escoles per veure si això augmenta el rendiment. I també l'atenció en els alumnes, la manera, clar, és un canvi en el concepte de classe convencional que tenim.
Que tinguin possibilitat de moure's per una criatura, això és importantíssim. Perquè, clar, el cos necessita
expressar-se
i canviar de posició. I tantes hores allà posant atenció a tantes assignatures, tampoc és sa, això. Tampoc és sa. Però bueno, nosaltres també ho hem viscut, ho hem superat i hem sobreviscut.
Sí, n'hem sortit tan malament, però, bueno, Roser.
A mi m'ha costat molts anys arreglar-ho. Perquè, clar, al final, clar, tornar a recuperar una... I sobretot com a dona, perquè les dones aquí és on tenim, potser hem estat més castigades, recuperar moltes de les nostres formes de sentir, la nostra capacitat sensitiva, jo considero que és prioritari. Perquè si no, no podem tampoc ser conscients de tot el que nosaltres som capaces d'aportar, inclús a la societat i a la família. Perquè, clar, de moment només ens envoltem des de la dona treballadora, la mare, val, i la dona que porta la casa.
Sí, sí.
Però encara no ens hem mogut d'aquí. Clar, tot això és una part.
Encara ens queda camí per fer, eh?
Sí, sí, Gemma.
Molt bé. Doncs escolta, Roser, tenim molts deures, perquè hem d'intentar cobrir...
Vols dir que no s'agobiaran tots els oients tants deures?
Sempre. No són deures positius, és a dir, és per anar millor, per tant...
Sí. No, i tant.
No és una càrrega, sinó que és un treball que s'ha d'anar fent de fons i de mica en mica, per poc que fem, anirem avançant cap a poder cobrir aquestes 10 necessitats humanes bàsiques i, per tant, aconseguir els nostres somnis, els realment els que sentim que són els nostres somnis.
Exacte. El que ens permeten ser nosaltres.
Molt bé, doncs escolta, Roser, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Gemma, molt bona nit.
Bona nit.
Sexualitat a flor de pell amb Roser Ventura.